Conscientes de que, pese a todo, todas las dificultades que tenemos y que estamos haciendo frente, la estabilidad es una palanca importante para lograr todo lo que estamos logrando en términos económicos y en términos de creación de empleo en un contexto internacional tan, tan complejo. Me permitirá la broma, ¿no? Hay algún compañero pues que evidentemente lo que me pide es adelantar las elecciones porque es consciente de que voy a tener una mayor mayoría parlamentaria en el Gobierno y en el Congreso para poder gobernar de manera mucho más tranquila. Y yo se lo agradezco. Pero es que yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas, a día de hoy, con guerras por todo el mundo, con crisis que exigen de respuestas eficaces y también equitativas por parte de la Administración General del Estado, es la estabilidad y la consolidación de políticas que nos están permitiendo precisamente zafarnos de las consecuencias sociales y económicas de estas crisis. Nadie se puede imaginar, si hubiera habido una administración del Partido Popular con Vox, que hoy el 60% del precio de la electricidad generada viniera de energías renovables. Y eso está haciendo que hoy, bueno, pues los hogares tengan mayor capacidad para hacer frente a shocks energéticos provocados por las guerras, ya sea en Irán o ya sea en Ucrania. Pongo este ejemplo simplemente para poner en valor la categoría. Y es que el crecimiento económico, el éxito de país que estamos teniendo, tiene mucho que ver también con una palanca que es la estabilidad. Y si la Constitución dice que son 4 años la duración de una legislatura, pues son 4 años. Y eso es el objetivo y la determinación del Gobierno de España. Culminar, por cierto, tareas muy importantes que además, en fin, a ustedes, que hemos hablado en múltiples ocasiones y también se lo traslado a la ciudadanía, bueno, culminar proyectos que son muy importantes y, al menos para mí, también muy relevantes, porque los fondos europeos terminan en diciembre de 2026. Por tanto, hay cuestiones, hay hitos que exigen de la constancia y no de meter al país en una parálisis que efectivamente pues no se sabe si nos va a permitir el poder culminar con éxito o no esa gestión de fondos europeos que nos está trayendo crecimiento económico y transformación, ¿no? Digo lo de parálisis porque luego viene, después de unas elecciones, como todos ustedes saben, los procesos de investidura. Y claro, si hay procesos de investidura azarosos, por ejemplo, en territorios o en países con cultura democrática, como es, por ejemplo, el caso de Dinamarca, después de algunos meses sin haber formado gobierno, y en España también, pues tenemos unas experiencias bastante evidentes, y yo en primera persona puedo compartirlas con todos ustedes, pues yo creo que esa estabilidad, de nuevo, es un valor en un momento en el que, bueno, pues lo que necesitan los ciudadanos es certezas, y es lo que queremos dar desde el Gobierno de España. Perdonen por la extensión de las preguntas. Sobre la justicia, lo he dicho en muchas ocasiones, colaboración total con la justicia y al mismo tiempo también respeto a la presunción de inocencia de las personas que estén afectadas, ¿no? Y sobre José Luis Rodríguez Zapatero, sobre el presidente Zapatero, lo he dicho al principio, no veo elementos en los que ahora mismo se pueda hacer un cambio de posición por parte ni del Partido Socialista ni del Gobierno de España respecto a lo conocido en el auto y también en el sumario. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas.
Són les 12:07 minuts, finalitza, acaba aquesta roda de premsa de Pedro Sánchez al Vaticà. Ja ho heu sentit, no pensa convocar eleccions, diu que no pot convocar eleccions per motius partidistes, sinó que ho ha de fer pels interessos de la ciutadania. Nosaltres ho deixem aquí, donant pas als nostres companys de l'Arenam i nosaltres tornem demà a moltes més coses. Adeu.
...21 anys amb tu.
De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
Mira, no m'escoltaràs castanyoles, se les tocaran d'escoll.
entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
L'Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
Sí, sí, sí.
L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
Ets ambidestre.
Sa mà és dretana i sa cama és esquerrana.
Són les 12 i 10 minuts, pràcticament. Continuem molt pendents de la roda informativa que acaba d'oferir el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Per això donem pas a la nostra companya de serveis informatius que no han pogut fer el seu butlletí horari. Endavant, companys.
Bon dia, Jaume. Sí, tenim més novetats sobre aquesta entrada de Luco a la seu del PSOE a Ferraz, a Madrid. El jutge que investiga l'exmilitant Leire Díaz ha acordat la imputació de Santos Cerdán, la gerent del partit, Ana María Fuentes, i l'exvicepresident de la Junta d'Andalusia, Gaspar Zarrías. El magistrat investiga si es va pagar des del PSOE aquesta trama per obstaculitzar causes judicials que afectaven els socialistes i l'entorn del president del govern espanyol. Per tant, es tractaria d'una nova derivada del cas Leire Díaz.
Se'ls imputen fins a 9 delictes, entre els quals organització criminal, suborn i tràfic d'influències. La causa també es dirigeix contra el guàrdia civil Juan Sánchez Yepes i els advocats Jacobo Teijelo i Ismael Oliver. A més de l'entrada a la seu del PSOE, hi ha escorcolls simultanis a diferents punts del país. Els agents de l'UCO també han entrat al domicili de Santos Cerdán i de l'empresari Javier Pérez Dolcet. També en el despatx a Madrid de l'exvicepresident de la Junta d'Andalusia, Gaspar Zarrías. I a més, s'han personat en la mateixa seu de la Guàrdia Civil a Madrid.
Ho acabem d'escoltar en directe aquí a IB3 Ràdio. Sobre aquestes darreres informacions s'acaba de pronunciar el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, des de Roma, després de reunir-se amb el papa. El cap de l'executiu espanyol ha reiterat la col·laboració del PSOE amb la justícia i diu que actuaran amb contundència si hi ha noves irregularitats.
Los tiempos de la justicia son los tiempos de la justicia, respetemos a la justicia, colaboración con la justicia y el compromiso, por supuesto, del Partido Socialista en que si hay comportamientos irregulares, nuevos me refiero, pues actuaremos con la misma contundencia que hemos actuado antes.
Sánchez ha descartat també convocar eleccions generals, com li exigeix el Partit Popular. Diu que no hi ha motius per qüestionar el govern i en aquesta compareixença també ha reiterat el seu suport a José Luis Rodríguez Zapatero. I aquí a les Balears, Marga Proens, la presidenta del govern, ha donat per finalitzada la legislatura i ha exigit que es convoquin eleccions de manera immediata.
Però vostès s'imaginen avui si hi ha cap ministre o el president del govern d'Espanya que està pensant en els problemes dels ciutadans o està pensant en fins a on arriba Suco o està pensant en sa dona, en sa germà, en sos dos secretaris d'organització dins la presó, ara en sos líder espiritual del Partit Socialista, especialment del Partit Socialista de les Illes Balears. Per tant, la legislatura ha acabat. Que donin sa veu ja a els ciutadans, que deixin de segrestar la democràcia i que convoquin eleccions avui mateix.
Aquestes són les darreres novetats de la informació del dia, de la notícia del dia, l'entrada de l'UCO a la seu del PSOE a Ferraz. Més notícies, Jaume, a la una en punt.
Moltíssimes gràcies, companys. El moment, idò, per donar pas a les connexions insulars, el dia Menorca, el dia Pitiuses i el dia Mallorca.
Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio. A Eivissa i Formentera, 93.7. El dia a Eivissa i Formentera amb Laura Tur.
Molt bon dia.
benvinguts i benvingudes un dia més al Dia Eivissa i Formentera. Avui és dimecres 27 de maig, sí, i avui començarem el programa parlant del nou pla insular de transports. Després de la seva posada en marxa, avui volem fer balanç dels primers mesos de la posada en marxa d'aquest esperadíssim servei i ho farem amb el conseller responsable en la matèria, el senyor Mariano Joan. I completarem el programa d'avui sortint al carrer per prendre la temperatura de l'actualitat i sentir la conversa que han mantingut aquesta setmana la nostra companya, Ana Nieves García Gálvez. Molt bon dia.
Bon dia, Laura.
Tenim en Pablo Morganti al comandament tècnic fent que tot això soni de meravella i quan són les 12 i 14 minuts, abans de tot això és el moment de posar-nos al dia. I avui, Nieves, després d'haver estat seguint l'actualitat en aquest primer tram del programa, ens centrem en l'actualitat local i començam parlant de política, perquè el Partit Socialista d'Eivissa ha demanat novament la dimissió de Vicent Marí per l'obertura del judici oral pel cas La Vida Islados. Els socialistes consideren inassumible que el president del Consell eivissenc s'assegui al banc dels acusats de l'Audiència Provincial. I Marí recorda, però, que la Fiscalia no hi veu cap delicte i ha reiterat que el cas és una campanya política orquestrada durant el passat govern de Francina Armengol.
Sí, el PSOE eivissenc, que fa d'acusació popular, diu que Vicent Marí no pot seguir al càrrec mentre està acusat de presumpta prevaricació, de tràfic d'influències i de coaccions i danys psicològics contra l'exinterventora del Consell que va posar entre bancs a l'adjudicació de la campanya La Vida Islados durant la pandèmia de la Covid l'any 2020. Escoltam Elena López, consellera i portaveu dels socialistes al Consell d'Eivissa.
A diferència del que vol vendre el PP, no és un fet d'una manipulació d'un partit polític. Està dient l'Audiència Provincial que ha d'anar a judici. Fixeu-vos que de tota la pandèmia, l'únic que s'haurà en el bancat dels acusats, l'únic polític, l'únic càrrec polític que s'haurà en el bancat dels acusats d'una audiència provincial és en Vicent Marí.
El jutge considera justificada la via d'urgència en la contractació de la productora fora d'escena, però no té clar el procés d'adjudicació a una empresa d'una exregidora de Santa Eulària, per la qual cosa ara demana a l'audiència l'obertura del judici oral. El president del Consell, Vicent Marí, ha tornat a defensar la seva innocència i ha recordat que la Fiscalia tampoc no hi veu delictes. L'escoltam.
Aquest cas neix d'una investigació ordenada per na Francina Armengol i el seu govern a l'Oficina Anticorrupció, dirigida per un socialista, que varen instruir un expedient a l'oficina a base de mentides, a base de manipulacions. Aquest judici oral, evidentment, el jutge no ha tingut més remei que cobrir-lo per una part de les qüestions que es plantejaven, però en la notícia ara és que la pròpia fiscal ha tornat a fer dos escrits més on diu que no hi ha delicte.
Ara falta saber quan l'Audiència Provincial, que acumula retards, assenyalarà el judici i si aquest serà abans o després de les eleccions municipals i autonòmiques de 2027.
I ara canviem d'assumpte, Nieves, parlem d'habitatge, perquè l'Ajuntament d'Eivissa ha donat 2 dies per treure les caravanes de sa joveria. Els habitants d'aquest assentament ja han rebut avisos de retirada, però no els donen cap validesa perquè no venen d'un jutjat i ho veuen com un intent de pressió des de Vila.
Sí, l'equip de govern ha explicat que s'estan retirant vehicles abandonats i que la 20ena de caravanes habitades, a les quals també s'ha penjat l'avís, tenen 48 hores per partir. Els que viuen a l'assentament, però, aleguen indefensió perquè no es diu quina norma concreta s'està violant i parla de vehicles quan es tracta, diuen, de les seves cases. Ho explica un dels afectats.
Tienes que avisarnos nosotros y darnos unos 2 meses para salir de aquí, no por la noche y la mañana. Y todo esto, no me preocupo por nada todavía. Aquí tiene que haber un aviso del juez, algo, para saberlo. Pero no poner en papel por ponerlo, no. Estoy calentando el motor de esta manera porque como es furgoneta van a pensar que está agotada, ¿sabes? Pues no, tiene seguro, tiene todo.
I, de fet, no deixem Nieves de parlar d'habitatge perquè l'Associació de Guàrdies Civils Jusil reclama als consells i també als ajuntaments allotjament temporal per als més de 200 agents que arriben a les Balears aquest estiu.
Sí, l'entitat alerta que els alts preus del lloguer els aboquen a viure en cotxes o en caravanes. Demanen al Ministeri d'Interior que actualitzi el plus d'insularitat i que declari les illes com a zona d'especial singularitat per poder compensar l'alt cost de la vida.
I acabar amb aquesta repassada a l'actualitat, en un dia que ha vengut marcat per l'actualitat precisament, que ha marcat també l'inici de l'hora habitual de començament del programa, i acabem ara parlant de sanitat, perquè la sala d'operacions de l'Hospital de Formentera continua inoperativa. Des de fa 3 mesos només atén casos d'emergència. Ara s'està pendent de l'informe del Servei de Medicina Preventiva de Son Espases per veure quines mesures s'han d'aplicar per poder finalment reobrir-lo.
Sí, des de finals de febrer s'han hagut de derivar camises des de l'àrea quirúrgica de l'Hospital de Formentera, 4 intervencions urgents i una operació d'emergència SATES a Formentera. Tot i que el quiròfan sempre ha estat lliure de microorganismes, la decisió de només fer les operacions d'emergència s'ha pres de manera preventiva perquè sí n'hi havia a l'avantsala. Ara mateix està pendent un nou informe dels especialistes de Son Espases per veure si es pot tornar a reobrir. Pel que fa a la sala de parts, des del passat 27 d'abril funciona al 100% i des de llavors s'hi ha atès un part amb normalitat. Durant el període de tancament parcial s'atengueren 6 parts a Formentera pel seu caràcter urgent i 9 es derivaren a Can Mises.
Idò, Nieves, moltíssimes gràcies. Després t'escoltem el termòmetre. Nosaltres ara, quan són les 12:20, farem una aturada per la publicitat, 2 minutets, i de seguida tornem aquí al Dia Eivissa i Formentera a IB3 Ràdio. Fins ara.
IB3 Ràdio és diversitat. Martina tiene 13 años. Le gusta vapear con los amigos. Lo que no sabe es que así respira sustancias que provocan afecciones pulmonares muy graves. Juan tiene 17 años. Toma a menudo bebidas energéticas. Lo que no sabe es que afectan a la salud mental y que mezcladas con alcohol potencian su peligrosidad. Ellos no lo saben. ¿Y tú? Infórmate. Podría ser demasiado tarde muy pronto. Govern de las Illes Balears.
Demanar humors, les cançons que vulgueu dedicar a qualcú especial.
En el meu estimat Andreu, fa 40 anys que estan casats.
Brumels i bessons a mon pare.
Envieu-me les notes d'àudio en el telèfon d'IB3.
646-93-45-01.
La vull dedicar a mon mare.
A la Coni.
En el meu pare.
A la meva padrina. Dadicul desboni.
No se m'ocorre millor manera de fer un detall especial a qualcú que estimes.
Ràdio Tradicional, sí senyor.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio.
A qui li dediques aquesta cançó?
A tu, Xavi, a tu.
Això, que t'estim molt.
A IB3 Ràdio, el dia a Eivissa i Formentera.
I 22 minuts, ja tornem a ser aquí. Estau escoltant el Dia Eivissa i Formentera, això és IB3 Ràdio, i ens remuntam a uns mesos enrere. El passat dia 1 d'abril es posava finalment en marxa el nou pla insular de transports a l'illa d'Eivissa, un nou planejament de la xarxa d'autobusos que havia de revolucionar la mobilitat a l'illa d'Eivissa. Els començaments, però, no van anar del tot com s'esperava i setmanes després encara hi havia un degoteig de queixes dels usuaris. Ara, gairebé 2 mesos després, volem fer balanç d'aquest servei i per això ja ens pot atendre el conseller de Territori, Ordenació Turística, Mobilitat i Lluita contra l'Intrusisme, Mariano Joan. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Quina és la valoració que podem fer d'aquesta posada en marxa del nou servei de transport públic insular de l'illa d'Eivissa?
Bueno, el balanç és positiu, molt més enllà dels problemes que hi va haver els primers dies, la implantació per els canvis de línies, les parades, els conductors nous, etc. Actualment el servei ja s'ha estabilitzat, fins al punt que ja tenim més usuaris que teníem els mateixos dies o les mateixes setmanes que l'any passat. Estan parlant d'un augment acumulat de passatgers que supera el 20% en el que teníem l'any passat, parlant de 90.000 passatgers més durant aquest maig. Això, pues, hasta el dia 19 de maig, que són els últims datos que tinc en aquest moment, pues, implica 1.500-2.000 cotxes menys a les carreteres de Sevilla i Eivissa, fruit d'aquest augment de cobertura i d'aquest augment de passatgers.
Uh-huh. Ha mencionat els problemes que va haver-hi a l'inici. Què va passar exactament? Què és el que va fallar? No sé si vosaltres heu fet autocrítica, si li heu demanat a l'empresa alça també explicacions. Uh-huh. Què va passar exactament?
Uh-huh. Bueno, va ser un combinat de diverses qüestions. Estan parlant d'un contracte que va sortir el 2026, va començar a sud d'abril, però és un contracte que s'estava licitant des de feia ja anys, com molt bé sabeu, uh-huh. i com molt bé n'han parlat en altres ocasions. Un contracte, per tant, que es va dissenyar a l'any 2020-2021. Què ha passat, per tant, perquè pues, hagi variat tant la demanda, no? Des del 20 al 21 pues, s'ha posat l'autobús gratuït i hem passat, per tant, de 5 milions de passatgers que portàvem pues, en aquests anys, a l'any 19, 5 milions i mig, a més de 7 milions, i aquest any arribarem a les 8 milions de passatgers. Això ha implicat la gratuïtat i el reforç de línies que hi ha hagut, l'augment poblacional de Sevilla i Eivissa que hi ha tingut aquests anys, doncs, va fer que un dels problemes va ser que doncs, el contracte que va sortir ja estava amb una foto feta de l'any 2020-2021 i era insuficient. La bona notícia és que aquest contracte ja permet modificacions, permet ampliacions i és molt més flexible que el que teníem abans i, per tant, doncs, en poques setmanes després ja vàrem poder ampliar serveis on eren més necessaris, sobretot doncs, horaris laborals. Aquesta va ser una raó estructural, no?, dels problemes que varen sorgir i després uns altres problemes que varen sorgir doncs, van ser la manca d'informació. Estan parlant d'un canvi total de les línies, un canvi de les parades, de llocs de les parades en molts casos, i també un canvi de cultura, que ja no es tracta, com ja vam explicar abans de començar, no es tracta de línies que comencin a un punt A i vagin a un punt B, és a dir, que totes les línies de tots els pobles, de tots els barris, nascin cap a Vila, sinó que és un sistema molt més transversal, és a dir, que es transbordo per poder arribar a un punt de A a B, qui sabia que passava pel punt C. No? S'amplien les freqüències, això amplia les freqüències i fa que la xarxa pues, sigui molt més eficaç. No hi hagi autobusos que l'hagin buits des d'un poble a esta vila, sinó que pues, puguin recollir més gent.
Uh-huh. Ha comentat o ha mencionat els horaris laborals. Els horaris escolars també s'han tingut en compte, perquè també vam veure algun episodi amb escolars que es quedaven en terra, que volien agafar un autobús i no podien.
Sí, però això són coses diferents. És a dir, aquí s'han mesclat dos fenòmens, uh-huh. efectivament. No deixa de ser, els horaris laborals i els horaris escolars són molt apareguts. Per tant, els reforçaments que hi ha hagut les primeres setmanes dels horaris laborals han beneficiat també en els escolars que utilitzen el transport públic. No? Però també és veritat que s'han produït certs falls en les línies escolars que no tenen res que veure en les línies d'esconsell ni en les línies regulars. Hi ha hagut, per les raons que siguin, l'empresa que es dedica a fer transport escolar, exclusivament escolar, no, que no té res a veure amb un contracte amb els consells escolars, sinó que és un contracte amb el govern balear, doncs varen tenir uns certs falls i uns certs errors que no tenien que veure amb el nostre transport. En tot cas, es fet de reforçar les línies doncs a les 6 del matí, a les 6 i 20 del matí, a les 6:40 del matí, doncs entre Santa Eulària, entre Sant Antoni i Vila, pues, ha fet que pues, molts escolars tinguin més oferta i no depenguen del transport escolar del govern balear, sinó que es puguen directament dirigir als seus centres escolars amb el transport públic del Consell Insular.
I ha mencionat també que tal com està dissenyat aquest pla permet ampliacions i modificacions. Ara mateix, tal com està aquesta xarxa de transport públic aquí a Sevilla d'Eivissa, està content o li agradaria fer alguns ajustaments de cara en el futur?
Bueno, hem fet ja, fruit de les innumerables reunions que hem tingut amb associacions de veïns, una volta que el sistema estigués en marxa, perquè era impossible preveure doncs, totes les possibles mancances que hi hagués, no? A tots els punts de Sevilla i Eivissa, i aquí doncs, hem de donar les gràcies als 5 ajuntaments i sobretot a les associacions de veïns amb les que ens hem reunit, per, precisament, que són les que van fer la feina de detectar doncs, les mancances que hi havia o alguna freqüència que feia falta o alguna parada que fes falta. Hem fet moltes reunions amb aquests col·lectius i ja hem fet moltes modificacions, com ja he dit, reforçaments de línies entre Sant Antoni i Sant Eulari cap a Vila, però també amb altres qüestions, en el barri de Casserres, en el barri de Cala, a la parròquia de Cala Llonga, han reforçat les línies amb Sant Joan, amb Sacala, és a dir, han fet moltes millores. Avui mateix, ara mateix, amb el cap de reunions de l'Associació de Veïns de Sant Rafel, per parlar, per fer una avaluació de sistema, i encara en queden, responguent a la pregunta, encara en queden què fer. És a dir, tenim ara mateix dues demandes. Els veïns del barri de Casserres se'ls ha deixat sense connexió directa amb Camp Misses, amb el projecte de línies que va aprovar l'Ajuntament, perquè aquestes línies urbanes de Vila varen ser aprovades per l'Ajuntament i el Consell el que està fent és encarregar-se d'elles, però amb el disseny que va fer l'Ajuntament, pues, en el seu moment no es va detectar que els vicins de Casserres també podien tenir que anar, com no podia ser d'altra manera, a Camp Misses, no? A l'Hospital de Camp Misses. Però s'estan mirant a veure bé, han de modificar recorregut d'alguna línia en aquell punt, i també en les escales de l'oest, no? Pues, Cala Tarida, Cala Badella, Cala d'Hort, Escobells, fer més connexions directes. En Sant Antoni estan ben servits, però les connexions en Sant Josep, no? Són dos punts en els que estan treballant ara mateix en propostes amb l'empresa.
De fet, parlant de l'empresa, els ha habilitat un canal per poder fer-los arribar a qualsevol tipus de comentari, incidència, queixa, reclamació. El Consell té algun tipus de sistema per poder fer una vigilància de que aquestes incidències o aquests problemes es resolen de manera eficaç?
Clar, és una de les millores del contracte, a part de la flexibilitat que hem parlat abans i, per tant, de poder-nos adaptar a les millores o a un augment de línies o de freqüències, és el control, no? La segona millora és el control. El Consell Insular tindrà control i accés en els arxius d'alça per veure bé amb els autobusos exactament per on estan passant, si es salten alguna parada o si, a quina hora passen per cada parada, no? I també un seguiment de les incidències efectivament o de les queixes que hi hagi. Alça té l'obligació de tenir un centre d'atenció en el seu usuari, és alça la que té l'obligació de complir els horaris i és alça la que té l'obligació de respondre als usuaris, però el Consell té l'obligació de que alça compleixi les seves obligacions, de garantir que alça compleixi les seves obligacions, i té els mecanismes, no? Actualment s'està implantant, perquè ja vam dir que això era una implantació gradual, el sistema de SAE, el que es diu el sistema de seguiment que el Consell Insular té de les incidències efectivament que es presenten davant d'alça.
I durant aquests mesos forts de la temporada d'estiu, estem a pocs dies de que comenci el mes de juny, es reforçarà aquest servei de transport públic?
El reforçament de les línies de cara a la temporada estival ja s'ha produït a partir de sobre maig, no? És a dir, la gran diferència del contracte que tenim actualment respecte a les anteriors increment de línies respecte a l'hivern. L'hivern tenim un 50% més de freqüències i de línies que l'any passat. Però també la temporada d'estiu amb horari d'autobusos s'adalanta a 1 de maig. És a dir, no esperam a tenir l'inici de la temporada forta per ja tenir les línies noves i les freqüències noves de l'estiu. Per tant, 1 de maig és quan s'ha produït ja aquest augment de freqüències i aquest augment de línies. Sí que és cert que a partir del dia 15 de juny tindrem un nou augment de línies, especialment concentrat en platges, línies nocturnes i línies que van directament a les discoteques, no? Que generen aquests moviments de persones tan importants en número. Per tant, a partir del 15 de juny tindrem un altre augment de servei, però sobretot el primer augment, l'augment de 1 de maig, ja s'ha produït un augment d'adelantar els horaris d'estiu a maig.
El que sí que comença el dia 1 de juny és la regulació d'entrada de vehicles a l'illa d'Eivissa, i fa pocs dies, si no vaig equivocada, si no és així, evidentment em corregeix, per favor, es va posar en marxa també la pàgina web per poder reservar en aquest cupo, no?, d'entrada de vehicles. Com és que es fa en tan pocs dies de marge? Quines són les casuístiques que a dia d'avui han de reservar de manera independent aquesta possibilitat de poder entrar amb el seu vehicle a l'illa d'Eivissa? Perquè també es pot fer si es compra el bitllet a través de les navilieres, no?
Exacte, això és important remarcar-ho. És a dir, la pàgina web, que efectivament s'ha posat l'habilitat fa pocs dies, és per casos residuals. Són casos, per exemple, de veïns, ciutadans eivissencs que tenen un vehicle de renting, per tant és un cas molt específic, on per molt que volguessin i per molt residents siguin, doncs el vehicle, com és un renting, doncs està domiciliat fora de l'illa d'Eivissa. Evidentment aquesta persona té que poder circular per l'illa d'Eivissa sense tenir que pagar una taxa, com si fos un turista o portés el vehicle de fora. O tenim casos, doncs, molt, molt particulars. Realment, el gran gruix d'autoritzacions es tramiten directament quan es compra el bitllet de barco. Això té que quedar clar. La gent Qui compri un bitllet d'anada i tornada a Silla d'Eivissa per venir a Silla d'Eivissa, sigui un turista, sigui alguna persona que vengui de fora per raons laborals, per ser raó que siga, uh-huh. És a dir, si té un bitllet d'anada i de tornada, directament sa companyia de barco ja li tramita es permís i no es té que preocupar absolutament de res. Vull dir, això serà com l'any passat. Qui té bitllet d'entrada i de sortida, que sol ser el 99% dels casos, pues, pot, no fa falta que entri a la pàgina web del Consell. La pàgina web del Consell es dedica pues, a casos molt particulars, renting o persones que venguin a treballar que només tinguin un bitllet d'anada i no tinguin els de tornada, pues, en aquests casos sí que té que dir quants dies es quedarà si hi ha Eivissa, etcètera, etcètera. Però és una web molt pedagògica i explica pues, els casos un per un que es poden o que s'han de donar d'alta, però són casos molt residuals. El gruix és via venda dels bitllets.
Perfecte. La pàgina web és aquesta d'Eivissa Circular, veritat?
Efectivament, segueix sent la mateixa pàgina web. Està ara mateix ja online i explica pues, els casos on els ciutadans es tenen que donar d'alta amb aquesta pàgina web. Si no és cap d'aquests casos que hi ha a la pàgina web, que no es preocupin, que es compren el bitllet amb una anada i amb una tornada, la companyia ja es coordina amb el Consell Insular.
Ja s'encarrega de fer aquesta tramitació. Ja per acabar, que sé que Mariano Juan avui té una jornada de feina ben atapeïda i no li volem robar més minuts més, però li preocupa aquesta petició que han fet des de Valeval de que es faci enrere, que es tombi aquesta regulació d'entrada de vehicles enguany?
Bueno, preocupar-me no és la paraula. Jo, evidentment, a nosaltres el que ens toca és defensar l'interès general. Nosaltres consideram que els vehicles s'estaven convertint en un problema a Silla d'Eivissa, els vehicles que venien de fora. Tenim l'altre repte, que són els vehicles de dins de Silla d'Eivissa, però que solucionen precisament augmentant el transport públic, que és el que estan fent, però teníem un fenomen que es veia que s'estava disparant doncs, de 15.000 a 45.000 vehicles en 4 o 5 anys de diferència, i no podia ser cotxes que venguessin tants de cotxes de fora. Nosaltres ens toca defensar l'interès general. Creiem que la limitació de vehicles és una limitació proporcionada. Crec que s'adjudiquen en funció del número de vehicles que demanen cada una de les empreses. No se'ls adjudica tot el que volen, però sí que d'una manera proporcional. Per tant, jo crec que és necessari i és proporcional i, per tant, compleix la legalitat. L'any passat es va demostrar l'eficàcia d'aquest cupo. Varen entrar 32.000 vehicles menys a Silla d'Eivissa l'any passat, certificat per l'autoritat portuària de Balears, que és que havien entrat a l'any 2024, i aquest any s'han reduït el cupo de 19.000 vehicles diaris a 17.500 vehicles diaris. Per tant, hem d'entendre que també es reduirà una altra volta l'entrada de vehicles i es reduirà l'ús dins Silla d'Eivissa gràcies al transport públic. Jo crec que aquesta és la nostra feina, per tant, preocupar-nos o no preocupar-nos per bueno, declaracions que puguin fer, jo puc entendre els interessos econòmics de les empreses. Jo també entenc que les empreses diguin que no només elles són les responsables d'això, efectivament, repeteixo, el tràfic interior també el teníem que tocar i una cosa és el reforçament del transport públic per mitigar aquesta qüestió. Però bueno, jo entenc les seves posicions, els seus recursos. El que no entenc realment és que sigui l'Estat, el govern d'Espanya, que també ens estigui posant recursos contra això, que sigui la Comissió Nacional dels Mercats de la Competència, que igual que l'any passat ens amenacien demandar en el Consell Insular per aquesta qüestió. Nosaltres entenem que una cosa són els interessos econòmics particulars i aquí, doncs, val, fa la seva feina i les navieres fan la seva feina, però no entenem que el govern d'Espanya, que se suposa que vetlla per l'interès general, doncs, faci aquest tipus d'actuacions o, doncs, amb una altra qüestió, però en la mateixa línia, vulgui ampliar l'aeroport sense consultar les autoritats locals.
Moltíssimes gràcies, senyor Mariano Juan, conseller de Territori, Ordenació Turística, Mobilitat i Lluita contra l'Intrusisme, per haver-nos atès avui aquí a IB3 Ràdio. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies.
Nosaltres ara fem una aturada, posàvem un minutet de publicitat i de seguida tornem fins ara mateix.
IB3 Ràdio és història.
IB3 dona una mà a l'Estrella de na Marta, una entitat que dona suport a la investigació del càncer infantil, a més d'acompanyar les famílies que afronten aquesta malaltia i d'impulsar projectes científics que millorin els tractaments i augmentin les opcions de curació. Col·labora amb l'Estrella de na Marta a través del web lestrelladenamarta.com. IB3. Tots donam una mà a l'Estrella de na Marta.
IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia, bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
El dia, a Eivissa i Formentera, IB3 Ràdio. El termòmetre.
Dotze i 39 minuts, ja tornem a ser aquí. Estau escoltant el dia Eivissa i Formentera, això és IB3 Ràdio. I avui volem anar fins la seu judicial, que ha estat protagonista de l'actualitat en les últimes setmanes per mort de la retallada de personal. Com s'enfrontaran al servei que han de donar, sobretot ara que comença la temporada? Idò, aquest és el tema central de la conversa que ha mantingut aquesta setmana la nostra companya, Ana Nieves García Galvez.
L'entrada en vigor de la reforma judicial que ha transformat els antics jutjats de primera instància i d'instrucció en tribunals d'instància, la finalització del contracte a l'empresa externa que prestava el servei de manteniment informàtic als jutjats d'Eivissa i la marxa del tècnic que duia 24 anys fent feina o l'incipient inici de la temporada i l'increment de l'activitat que això suposa són alguns dels assumptes que estan d'actualitat en els darrers dies i setmanes al partit judicial d'Eivissa i Formentera. Per tractar tots aquests temes hem vingut avui fins a la seu judicial d'Eivissa situada a la plaça de Sagrada per parlar amb la secretària coordinadora del Tribunal Superior de Justícia de Balears a les Pitiüses, Josefa Juan Marí. Bon dia.
Bon dia.
Comencem per la notícia que va motivar que un centenar de treballadors dels jutjats d'Eivissa es concentressin la setmana passada com a protesta. El Ministeri prescindeix de l'empresa externa que prestava el servei de manteniment informàtic dels jutjats i, per tant, del tècnic que portava 24 anys fent feina. Què ha passat? Per què aquest canvi?
A veure, no és que prescindeixi d'aquesta empresa, sinó que redueix, diríem, el nombre de persones que treballen per aquesta empresa i com que a Eivissa n'hi havia un, prescindeixen, desgraciadament, d'ell, que crec que és important a un moment com aquest, que hi ha molt programa informàtic, canvi de funcionaris, hi ha moltes coses que fer. Tenim un informàtic, però no fa exactament el mateix que fa ell, i a part de que hi ha feina per... Bueno, de fet, sí que els darrers temps, que fa poc temps que ha vengut aquest funcionari, que és informàtic, estan els dos treballant junts, però lògicament els necessitaríem en els dos, i en Pablo, que és la persona que estava aquí, és una persona que feia molt de temps, que es coneix tot molt bé, molt bon treballador, molt eficient, i es notarà la seva falta, lògicament.
Què suposarà això pel dia a dia dels jutjats?
A veure, m'imagino que serà molta més incidència en escau, coses molt es derivaran en aquest informàtic, algun altre igual no me la sabrà resoldre perquè no té l'experiència, lògicament, que té en Pablo, igual no té les mateixes competències, perquè exactament no tinc clar del tot què li podem demanar, ja que no, però en principi sí que m'ho suposarà, doncs, un perjudici, perquè en realitat era una persona, en Pablo, bueno, és una persona que coneix tot, com està muntat tot, coneix els programes bé, coneix els ordenadors bé, vull dir, coneix molt com està estructurat tot dins el Ministeri, o sigui, dins l'Administració de Justícia, aquí a Eivissa, vull dir, s'ho coneix tot.
I parles del CAU perquè ara, bueno, els treballadors ho deien l'altre dia, ara les seves incidències s'han de canalitzar mitjançant el centre d'atenció telefònica de l'Administració de Justícia, però deien que no els atenen.
Bé, lo d'escau és una cosa que sí, tindria que haver canalitzat sempre i possiblement un dels errors que hi ha hagut per part dels funcionaris és que moltes vegades se telefonaven en Pablo, a Sois, i se li deia, pues tenc el problema en l'ordinador i no es feia incidència, que en Pablo era el primer que mos deia, que posar incidència. Però el fet de que no es posés aquesta incidència tal vegada faci veure o parega que hi ha menys incidències de les que en realitat tenim. Vull dir que això realment s'ha fet així perquè era més ràpid, el telefonaves perquè el mecanisme era que es havia de fer incidència en el cau i llavors cau es suposa que era el que derivava, que és la manera de fer en realitat. El que passa és que habitualment no s'ha estat fent així moltes vegades, vull dir, passar ràpides, no? Per fer les coses més ràpides. Que a vegades es ve que si hi ha un problema de connexió a una sala de vistes, pues, la gent pues, volen que resoldre-ho ràpid, no esperar que es cau o signi i tal.
Hi ha moltes incidències en el dia a dia?
A veure, les aplicacions informàtiques en tenim cada vegada més. La justícia ha evolucionat molt. Jo fa molts anys que estic, però 40 anys endarrere, anaves en paper de calc, anaves en la màquina d'escriure. Vull dir, hem evolucionat molt, ara hi ha molta qüestió telemàtica, molts de programes, vull dir, sí que ha evolucionat i lògicament hi ha incidències. Hi ha molta, es fan moltes actualitzacions, estan canviant molt, per tant, ni té que va, vull dir, és lògic que n'hi haiga d'incidències, moltes.
I ara com es solucionaran aquestes incidències que fins ara aquest tècnic que hi havia solucionava? Quina és la resposta o quina és la situació que es donarà ara?
A veure, jo espero que es solucioni ràpid. L'ideal seria tenir en Pablo, lògicament, tenir aquest treballador. Haurem de passar en escau i veure si això suposa una tasca, o sigui, si m'ho suposa un problema important o no. La solució, lògicament, seria tenir una altra persona. Jo crec que una altra persona sí que la necessitem i entenc que el Ministeri ho tindrà en compte també, vull dir, jo crec que en funció del que passi s'haurà de veure si realment m'ho tornen a posar una altra o no. Jo crec que s'haurà de veure com evoluciona, vull dir, tampoc no podem dir que serà tot un desastre fins que no veiem com van les coses, vull dir que anirà malament abans de veure-ho, però si va malament lògicament ho posarem de manifest en el Ministeri i li demanarem que ens ho solucioni de manera ràpida, si pot ser.
Perquè la idea és que es puguin solucionar les incidències de forma remota sense haver-hi ningú aquí.
A veure, depèn de quina incidència, a vegades te'ls solucionen, en els caus, se connecten en remot. Hi ha coses que sí, coses que no, depèn. Per tant, veurem realment, perquè això es veurà molt de pressa, d'aquí 15 dies, veurem com està funcionant. Ja dic que crec que ja no només és qüestió que se'n vaiga siguen Pablo, sinó que una persona més, possiblement, siga imprescindible. Jo crec que seria bo que tingués amb dos. Però...
D'altra banda, com comentava al principi, fa uns mesos que va entrar en vigor la reforma judicial que ha transformat els antics jutjats de primera instància i d'instrucció en tribunals d'instància. Què ha suposat aquesta reforma en l'organització dels jutjats?
Uf, jo diria que és la reforma més important que hi ha hagut en més d'un segle, diria que segle i mig, quasi. Crec que ara no es pot veure encara resultat. És una, diríem, tendeix a una especialització dels funcionaris, no que tots duguen de tot, sinó que cada un faci una determinada cosa. Ha suposat un canvi molt important perquè hi ha gent que feia una cosa o que en feia moltes i ara en fa una concreta que potser no feia abans. Això s'ha ajuntat també en que hi ha hagut molt de moviment de personal per lo de l'estabilització, concurs, tal. Hi ha hagut molt de moviment que en què no hi hagués gust el canvi de llei, hauríem tingut una parada o una aturada per la feina. Per tant, ara tot se li dona la culpa a la NUMO, a la nova organització, i no és així. Vull dir, hi ha hagut altres factors. Jo crec que una vegada que estigui en funcionament, que haguem ajustat les RPTs. I aquest tipus de coses, jo crec que d'aquí, a veure, els temsos és una mica arriscat dir temsos, però jo crec que un any de la començada de la NUMO, la gent estirà, vull pensar que la gent ja estirà com a més contenta. Els principis, canvis, mos costen a tots, per tant, crec que tenim que ser positius, reclamar millores allà on es necessitin, lògicament, per supost, però crec que hi ha que ser positius i dar-li una oportunitat en aquesta nova norma, perquè crec que és una norma que la gent no ho recorda, però és una norma consensuada, perquè és una norma que ve per llei orgànica, per tant no és d'un partit o de l'altre, vull dir, crec que hi ha un acord majoritari en què tenia d'acabar-hi un canvi. Per tant, jo crec que ha passat uns mesos més, uns quants, estirem contents, i crec que ha passat amb moltes bandes que acabaren començant la primera fase, que al principi va ser molt complicat, i que després, en su temps, pues, comencen a remuntar, i és un sistema pues, que, en teoria, tindrà que ser bo per l'administració de justícia. En què Eivissa tenim uns problemes concrets que Sanumo no els arreglarà.
Perquè com queda? Vull dir, abans hi havia el jutjat de primera instància, de, número 1, 2, 3, 4, també de lo penal. Com queda això i com queden també els funcionaris que treballaven per cada jutjat?
Ara això queda distribuït, en su cas d'Eivissa, en serveis comun de servei comun general, servei comú de tramitació i servei comú d'execució. En general, es que se n'encarrega de registre civil, escace, registre i repart, informació, gestió de sales de vista, vull dir, té uns serveis transversals. El servei comú de tramitació està separat en seccions, que hi ha la secció de primera instància, la d'instrucció, la de social, la de tràmit penal i la de violència de gènere. I llavors dins aquestes seccions hi ha les places, el que diríem que era abans el jutjat, que són els jutges. N'hi ha doncs, dos de violència, una de social, que enguany se'n crea una altra de social, hi ha una de família, i llavors hi ha cinc de primera instància que se'n crea una altra, enguany també. La creació de places implica la creació de jutge, vull dir magistrat. El que passa és que en la creació de places hi haurà una revisió de RPTs, o sigui, de relació de puestos de treball, i es veurà o s'intentarà veure quina necessitat d'ampliació de personal hi ha.
I hi ha possibilitat d'ampliar personal, vull dir, amb les dificultats que tenen ara mateix per trobar treballadors?
Sí que hi ha possibilitat d'ampliar personal, el que passa és que jo sempre dic que el problema fonamental que tenim és cobrir les places que tenim, perquè una de les històries és que de les places que tenim n'hi ha que no estan cobertes perquè ens costa molt, però això no és qüestió de la nova organització, sinó que és qüestió de la reclamació que duim fent fa molt de temps, que és un plus d'insularitat una mica atractiu perquè la gent es vulgui quedar, no per res, sinó perquè és de justícia, que una banda que el nivell de vida és molt car i la vivenda i tot l'altre, perquè només es parla de la vivenda, però crec que si faim una anàlisi de la compra doncs també és molt més car que la majoria de les bandes. Per tant, mentre no hi hagi un increment d'aquest plus d'insularitat, serà com a molt complicat tenir doncs, una plantilla estable, que també és un dels problemes que tenim, que la gent ve, aprèn, i quan se'n pot anar, doncs se'n va. Lògicament no tenim gent amb... sí que tenim gent amb experiència, però en tenim molta que no mos dura gaire, i això doncs, va en perjudici de l'administració de justícia, per supost.
Aquest suposo que és un dels problemes que comentava, que la nova organització no respon. Algun més?
A veure, la nova organització no hi respon, però hi pot ajudar, perquè dins el servei comú de tramitació pots moure la gent d'una banda a l'altra i dins el servei comú d'execució també. No els pots canviar de servei, però els pots moure dins el servei. Per tant, això és un avantatge de la nova organització. A veure, jo crec que aquí, bàsicament, el problema és aquest, és de personal. Una vegada que tinguéssim el problema de personal, no només de funcionaris de justícia, sinó a vegades també els advocats d'ofici, igual n'hi hauria d'haver algun més, perquè els advocats de víctimes, que només n'hi ha un, quan està a violència i el criden de la guàrdia, doncs no pot estar a les dues bandes i un o l'altre té que esperar. Al final, això també repercuteix en el seu funcionament, però... Jo crec que el problema bàsic és tenir un personal estable. Resoldríem moltes de les deficiències que tenim.
I ara mateix com estan les plantilles?
Exacte, en el punt no te sabria dir, perquè avui crec que havia vengut a prendre possessió una instrucció. Crec que un reforç o dos més també, perquè s'ha aconseguit que les places d'instrucció pels mesos d'estiu se'ls hi hagin aprovat per cada una de les places un gestor de reforç. Per tant, això crec que millorarà bastant el tema. Vull dir, té que notar-se la millora. I bé, el que passa és que ja sabem que en l'estiu instrucció pues, li entra un volum d'assumptes molt, molt gros i a vegades és una mica difícil assimilar-lo, però jo crec que això ajudarà.
I aquests reforços que s'han aconseguit, des de quan començaran a fer feina i fins a quan?
En principi ja està aprovat i si han tardat i si tarden una mica és pel temps que es tarden trobar algú que et diga que sí. Val? Per tant, No t'ho vull dir una mentida perquè no estic segura, crec que n'hi havia dos que havien pres, una que va prendre possessió ja fa un parell de setmanes i una altra que no sé si va prendre possessió, que ha pres possessió avui i no sé si n'ha pres possessió cap altra. Vull dir, segurs n'hi ha dos. I en principi està aprovat fins al 15 d'octubre. En principi, home, s'agraeix perquè és per anar traient feina, doncs és important aquests mesos que hi ha una pujada important d'assumptes.
I aquesta nova organització dels jutjats, com afecta el ciutadà, vull dir, o no afecta en cap sentit, ells segueixen acudint a l'administració de justícia igual que feien abans?
A veure, segueixen acudint a l'administració de justícia, però el que pretén aquesta nova organització és que no hi hagi tanta diferència en la tramitació dels procediments, diríem. Un jutjat d'abans tenia pues una baixa, un funcionari de baixa i aquells assumptes s'aturaven. Amb aquesta organització es pretén que hi hagi una mica més d'uniformitat, vull dir que si que no depengues de si te toca la plaça una o la plaça dos, que vaiga com un raio l'assumpte o que no. Llavors hi ha coses inevitables, que pot haver-hi un jutge que siga més ràpid posant la sentència i que quan ha celebrat el judici pues n'hi haiga un que el dia següent hagi posat la sentència i un altre que tardi 15 dies. Però el que és en su tràmit s'intentarà o es pretén que no hi hagi aquestes diferències que hi ha actualment. No? Ara que diu, ui, m'ha tocat a su i va, i per d'aquí un mes tenc el judici assenyalat i m'ha tocat a les 4 i resulta que hasta d'aquí mig any no el tenc. Aquestes diferències són les que es pretenen que no hi hagi.
I per acabar, el tema de l'edifici judicial, per quan estarà acabat la segona fase o quan començaran les obres?
És una mica perillosa jo dir res, però crec que ara ja has dit que no tardarà molt, crec que faltava alguna qüestió, però vull pensar que, no sé si enguany, però si no s'enguany a principis de l'any que ve, espero que sí, que ja t'he dit que són dades que no tinc molt clares, però crec que ja anant per bon camí, crec, i espero que sí, perquè m'ho facilitaria molt el fet de no tenir dos seus, vull dir, tenir-ho tot a la mateixa edifici, jo crec que seria beneficiós per tothom i sobretot per la gent, que és en el que tenim que pensar, en l'usuari.
Per principi de l'any que ve, el començament de les obres, suposo.
Sí, llavors jo no sé exactament la duració, sé que ho he sentit alguna vegada, serà temps, perquè, bueno, però bé, quan veiem les obres jo crec que ja serà, ja veurem la llum.
I de José Juan Marí, secretària coordinadora en funcions del Tribunal Superior de Justícia de Balears a les Pitiuses, moltíssimes gràcies.
De res, a vosaltres.
I moltíssimes gràcies també a tu, Nieves, per haver recollit aquest testimoni.
De res.
Haurem d'estar pendents aquests pròxims mesos, perquè ara que també la càrrega de feina puja, haurem d'estar pendents del funcionament de la seu judicial d'Eivissa, sí. I també d'aquesta tan esperadíssima reforma, eh?
A veure quan la podem veure.
A veure si la podrem veure i explicar aquí, sí, a la ràdio, Nieves. I doncs nosaltres ara ja enfilam el final del programa d'avui i repassem l'agenda cultural del dia.
L'agenda. Tiemblas, amor mío, como una gota de rocío a capimú. Entras en mi cuerpo como la lluvia entra en mi huerto a capimú. Nombras tú mi nombre como jamás lo dijo un hombre.
12:57, com dèiem, és el moment de repassar el més destacat de l'agenda cultural del dia i avui, Nieves, començam a Vila per assistir a la xerrada ¿Cómo hacemos con la generación Z?, a càrrec de la psicòloga i divulgadora Isa Duque, coneguda com a Psicowoman.
Sí, es tracta d'una proposta divulgativa i propera per ajudar a comprendre millor la realitat, les inquietuds i les formes de relacionar-se dels joves d'avui dia. La cita és a les 6:30 de la tarda a l'Auditori de Can Ventosa. L'entrada és gratuïta, però cal reservar prèvia que s'ha de fer a la web de l'Ajuntament d'Eivissa. Si estàveu interessats, encara queden entrades disponibles.
Jo tampoc us adormiu, que aquestes coses després volen. Seguim a Puig d'en Valls per veure l'exposició Cartells de cinema de l'il·lustrador Íñigo Franco Benito, que obri avui les seves portes.
Sí, la sala d'exposicions del Centre Cultural de Puig d'en Valls convida a fer un viatge pel setè art a través dels cartells d'Ifrave. La mostra es pot visitar avui de 4 a 9 de la tarda i estarà oberta fins el dia 21 de juny.
I de tots els cinema cinèfils de l'illa, allà, a veure-la. I acabam a Formentera, on aquesta tarda podem visitar el Mercat Artesà de la Mola i també el Mercat d'Espujols.
Sí, el Mercat d'Espujols està obert cada dia des de les 7 de la tarda i fins la mitjanit, i el Mercat Artesà de la Mola es pot visitar avui dimecres des de les 4 de la tarda i fins a les 10 de la nit.
Idò, Nieves, ho deixem aquí, però demà tornem.
Fins demà.
Fins demà, Nieves, gràcies. I en aquest últim minutet del programa, aprofitant per felicitar la cantant, actriu i directora espanyola Ana Belén, que va néixer el dia 27 de maig de l'any 1951 i, si no em fallen els comptes, avui fa 75 anys. Va començar la seva carrera artística en pel·lícules i també programes de ràdio. Al llarg dels més de 60 anys de trajectòria ha publicat més de 35 discos i ha participat en 40 pel·lícules i una trentena d'obres de teatre. Avui la felicitam i ens acomiadam escoltant aquest Agapimu, un tema de l'any 1979 i que està inclòs dins el seu treball Anna. Nosaltres ho deixem aquí i demà tornem, si l'actualitat així ho dicta, puntuals a les 12 i 4 minuts aquí a la sintonia d'IB3 Ràdio. Que passeu molt bona tarda. Fins demà.
Les notícies de l'any.